Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem a RR en Cope, el dia en què ens han donat les notes de final de curs i, la veritat, no podem estar més felices i més contentes aquí a Cope Tarragona. Cada matí són milers i milers de persones les que ens acompanyeu a l'altra banda de la ràdio a aquesta hora, des de les comarques de Tarragona, ja sabeu, 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i també molta gent que ens escolta, per exemple, online, a través del web o de l'APP de Cope. Només els podem dir gràcies. Saben els habituals del programa que aquesta és una setmana molt especial per nosaltres. Estem aquí finalitzant una etapa, tancant una etapa de 4 temporades en les que hem crescut, juntament amb vostès també, amb els oients i les oients que cada dia han triat Cope per fer-los companyia, per deixar-nos colar-nos a casa seva o al seu cotxe o a la feina, des d'on ens escoltin durant aquesta estoneta en el nostre petit oasi de ràdio. Així que gràcies, gràcies, gràcies. I com celebrem aquests bons resultats de l'EGM? Doncs fent el que millor sabem o el que millor intentem fer, el nostre programa habitual. Avui començarem, com sempre, repassant tota l'actualitat. Tornaran els companys de Curto López Abogados també per tancar temporada. A partir de la una, Nacional 240, amb propostes per als propers dies a Tarragona i Lleida. I a partir de 2:15 farà parada per aquí el Jordi Cervera, que avui ens porta una convidada que s'ha llançat fa poc a una aventura molt i molt interessant sobre rodes. Avui escoltarem la seva experiència en cotxe pel desert. Recordin que serem en directe, com saben, fins a les 2, 93.5 al Camp i 98.0 a les Terres de l'Ebre. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia, Íñigo Jiménez. Bon dia.
Bon dia. A Tarragona tenim el cel serè i calitja o pols en suspensió, que fa que la sensació de calor sigui més sufocant. Les temperatures amb pocs canvis i el vent bufat de l'est i sud-est. Demà continuarem amb la calor, amb el cel poc ennuvolat o serè i calitges. Les temperatures pujaran més i arribarem a 37 graus a Tortosa, 36 a Gandesa, 34 a Reus, 31 al Vendrell i 29 a Tarragona capital. I el vent bufarà del sud-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Íñigo. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
El 90% de les places hoteleres del litoral de Tarragona i l'Ebre depenen de l'aigua que aporta l'Ebre. El subministrament del CAT arriba al 92% de les places hoteleres de la Costa Daurada i al 52% de les de les Terres de l'Ebre. Una xifra, però, que creix entre el 90% i el 100% en municipis com la Ràpita, l'Ametlla de Mar o l'Ampolla. En conjunt, 2,7 milions de turistes i 9,9 milions de pernoctacions hoteleres se'n veuen beneficiades. Segons el catedràtic Juan Antonio Duro, el turisme a la Costa Daurada sense l'aigua provinent del minitransvasament de l'Ebre seria molt menor i no hauria pogut suportar el creixement que ha protagonitzat. Cal tenir en compte que els turistes demanden el doble d'aigua que els residents, aproximadament uns 500 litres diaris per pernoctació. Ho ha explicat també l'altre autor d'aquest estudi, Miquel Àngel Bové. Per això posen en valor la dependència dels municipis costaners, també els ebrencs. Escoltem el catedràtic Juan Antonio Duro.
Que amb el món el que ve en el que vivim, on la sostenibilitat és central, hem de seguir contínuament amb els patrons d'estalvi d'aigua i eficiència en l'ús de l'aigua. Això ja s'està donant amb claretat amb les empreses i s'ha de seguir donant, s'ha de donar d'una manera, crec que molt impulsada, amb els municipis, i més si es produeix una nova demanda, per exemple, en turisme. Per tant, és absolutament vital l'estalvi, la eficiència i el que es diu el desacoplament, és a dir, reduir el nexe entre aigua i producció.
Duro destaca que cada vegada són més els que s'abasteixen d'aigua reciclada en detriment de la concessió del CAT, però cal que s'impulsi també des dels municipis, més i tot si fructifiquen nous projectes turístics com Hard Rock. Precisament aquest matí el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha defensat l'adquisició dels terrenys on està previst que s'instal·li aquest centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou. Diu que la compra del sòl es produirà en el seu dia amb llum i taquígrafs. Ha estat en resposta durant el ple del Parlament al diputat de Catalunya en Comú Podem Podem, David Cid, que li ha recriminat que el govern es vulgui destinar 120 milions d'euros a l'operació. El conseller acusa els comuns de plantejar una conspiració d'interessos de la Caixa. També ha dit que l'operació no tindrà cap cost addicional per les arques públiques. No deixem el turisme, perquè avui sabem també que la Costa Daurada vol consolidar el nombre de pernoctacions de l'any passat, més de 20 milions després del rècord de 2017, que van ser 20,6. Falta veure com es comportaran les reserves d'última hora, però es preveu una temporada similar a la de l'any passat. Ofertes de destinacions com Turquia, Tunísia i Egipte frenen el creixement de la Costa Daurada, però es busca compensar-ho amb molts workshops i promocions per fer créixer mercats com el rus, l'irlandès i el de la resta de l'estat. El turisme francès i britànic i belga o l'alemany podríem tenir ni una lleugera davallada enguany. Pel que fa a l'aeroport de Reus, es treballa en consolidar un tercer any consecutiu amb un trànsit de passatgers per sobre del milió. Anem als tribunals. L'Audiència de Tarragona ha començat avui a jutjar els fets que haurien portat l'agent immobiliari Ramon Franc a matar la veïna dels Pallaresos, Carme Gallart. El processat, que actualment està complint una pena de 15 anys de presó per aquest homicidi, està acusat d'haver estafat la dona l'any 2006. La vista s'havia de fer al 2015, però es va ajornar arran de la desaparició de Carme Gallart 3 mesos abans. Franc havia intentat negociar amb la dona un acord econòmic per evitar la celebració d'aquest judici, però davant la negativa d'ella va decidir matar-la i desfer-se del cos, segons la sentència. Ara s'enfronta a 6 anys de presó per estafa agreujada i falsedat documental, també al pagament d'una indemnització milionària. Seguim als tribunals, perquè Fiscalia demana 12 anys de presó per un home que hauria abusat sexualment de la seva fillastra durant anys a la Canonja. Segons el relat de la Fiscalia, l'home mantenia una relació sentimental amb una dona des de 2007, vivien plegats, juntament amb la filla d'ella i un fill que tenien en comú. Durant aquest període, l'home hauria abusat de la menor de manera constant i continuada, aprofitant que la mare no era a casa. La parella va posar fi a la relació el 2013, tot plegat es va denunciar al 2017. Està previst que el cas arribi a l'Audiència de Tarragona aquest mes de juliol. I també els expliquem que UGT denuncia que hi ha 16 vacants sense cobrir als òrgans judicials de la demarcació de Tarragona i que això, sumat als torns de vacances de la plantilla, deixarà el servei sota mínims aquest estiu. El sindicat denuncia que el Departament de Justícia triga mesos en reposar personal quan hi ha una baixa i que aboca els jutjats a una situació de col·lapse. Alerten que qualsevol manca d'efectius agreuja la situació de saturació i impedeix donar sortida als expedients en els terminis adequats. Anem a les Terres de l'Ebre. Dues avionetes han començat a ruixar aquest dimarts els arrossars que envolten els nuclis de població del Delta. Fan els tractaments per controlar les poblacions de mosquit que hi proliferen a partir d'aquesta època, quan produeixen les larves en els camps inundats. El responsable tècnic del Copate és Raül Escosa.
Sempre dic que comparat amb els mosquits nostres del Delta és inferior, però evidentment qui té mosquit tigre a casa pues, ho nota perquè li pica, és agressiu, pica durant tot el dia, etc. Per tant, és un element a tenir en compte. Però clar, al mosquit tigre no hi valen helicòpters, ni avions, ni res. El que val és molta difusió, molt d'ensenyar a la gent el que ha de fer, evitar tots els tolls d'aigua, tots els petits recipients que tinguin aigua al voltant, i si ho fan ells i el veí i tal, realment se nota molt. És una millora molt substancial.
Com cada any, els tractaments comencen als vols de Sant Joan, se'n planifiquen 3 tandes, seguint el cicle de l'arròs, fins a l'agost. El Copate també té previst fer la propera setmana el 4th tractament al riu Ebre contra la mosca negra, que està causant moltes molèsties i problemes aquesta campanya als municipis riberencs. Arribem a 2:15, encara parlant de medi ambient. Una 50ena de tortugues d'estany han estat alliberades al Parc Natural del Delta per possibilitar la seva repoblació en espais on havia estat present al passat. Són exemplars que han nascut fa 3 anys, dins el programa de cria en captivitat que es du a terme al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Canal Vell. La repoblació ha de contribuir a preservar els ecosistemes i el patrimoni natural que ja existeix. La tortuga d'estany és una de les dues espècies de tortugues d'aigua dolça autòctones a Catalunya i a la península. Actualment és una espècie amenaçada, ja que ha patit greument els impactes de la contaminació química de les aigües, la reducció i transformació de l'hàbitat, la pesca amb alguns ornets a les llacunes i la recol·lecció d'exemplars com animals de companyia. En plana política, Alejandro Fernández deixa avui la presidència del Partit Popular de Tarragona per dedicar-se íntegrament a la presidència del partit a nivell de Catalunya, càrrec que ostenta des del passat novembre. Ara, el PP de Tarragona quedarà en mans d'una gestora que el comandarà fins que es triï un substitut per a Fernández. La delegació tarragonina celebrarà avui a la tarda un congrés extraordinari per fer efectiva la dimissió de l'encara president. I encara un apunt més. Els Instituts de Recerca Biomèdica de Tarragona, Lleida i Girona reben un ajut europeu per internacionalitzar-se i han aconseguit 300.000 euros. Es crearà ara una unitat de promoció per donar suport al personal, a més de programes de formació personalitzats. L'oficina comptarà amb el personal actual de les tres unitats, a més de la contractació de nous professionals.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Anem cap als esports. El Nàstic ha fet oficial la incorporació de 6 jugadors del filial al primer equip. Estefania Cabrera, bon dia.
Bon dia. Els escollits són Roger Bruguer, Víctor Martínez, Salva Ferrer, Txell, Joel Lasso i Pol Ballesteros, que estava cedit al Sabadell. Algun d'ells amb un recorregut ascendent dins del futbol formatiu del Club Grana. Altres noms que han debutat o treballat amb el primer equip aquest any estaran a la Pobla de Mafumet, però tindran l'oportunitat de pujar, com és el cas de Pol Prats, Sergi Montero o Roger Figueres. Pel que fa sortides, Juan Delgado, que va jugar cedit la passada temporada al Tondela de la primera lliga portuguesa, finalitza contracte amb el Club Grana un any abans del temps acordat i després de 3 temporades des de la seva arribada. Ara fitxa pel Necaxa de la primera divisió mexicana. I seguim amb futbol, però ens anem cap a Reus, on l'equip de la ciutat continua en la mateixa situació. El pròxim 30 de juny és la data límit per inscriure el primer equip a segona B i el filial a tercera divisió. Si no, poden desaparèixer. Tot i així, el propietari del club hauria d'abonar el deute pendent per poder continuar les categories.
Doncs acabem amb les portades dels diaris. El de Tarragona diuen la Diputació entre Noemí Llauradó i Adam Tomàs. Al Reus Digital destaquen que el Centre de Lectura proclama Lluís Miquel Pérez com a president i al Tarragona Digital llegim el cas Torredembarra en stand-by 5 anys després del seu esclat. Al diari Més en portada denuncien que un grup d'homes va maltractar els porcs vietnamites i al Tarragona 21 destaquen que el restaurant del Vilaseca Eduard Chatruc entra al top 10 mundial i desbanca el celler de Can Roca. Tres minuts per la publicitat i continuem.
Una ola de calor inunda España. Y una ola de oyentes, COPE. Según el Estudio General de Medios, COPE cierra una temporada histórica y se convierte en la emisora que más crece en el último año. Suma 500.000 oyentes más. Cada día ya sois 3.159.000 personas las que nos escucháis.
Saben que cada día somos más.
Carlos Herrera sigue creciendo. Gana en el último año 428.000 oyentes y es escuchado ya por casi 2.400.000 personas. Y al éxito de Herrera en COPE se suma La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord absoluto con 484.000 oyentes, y La Linterna de Ángel Expósito con 818.000.
Estamos haciendo de repartir alimentos como se gesta. ¿Quién pone la furgoneta?
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño consigue su mejor marca con 681.000 oyentes.
Hay muchas preguntas que tenemos.
COPE termina una temporada creciendo en sus principales programas, llena de récords. Y por eso te decimos gracias.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿Ah, que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Este verano voy a hacer hamacaterapia.
Pues yo, a tope con el sillón Ball hasta la vuelta al cole.
Si también quieres relajarte este verano, reserva ya los uniformes de tus hijos y olvídate hasta tu vuelta. Y te regalamos un 10% de bonificación hasta el 30 de septiembre para tus próximas compras de vuelta al cole en todos los centros El Corte Inglés e Hipercor.
Ay, qué gustito estamos.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Curto López, abogados, tu fareix aquest espai.
Vinga, doncs seguim a Herrera en Cope a Tarragona. Es nota, que estem ja, mira, ja passat Sant Joan, ja s'obre la veda, estem oficialment ja a l'estiu i l'Arturo el teníem fins i tot ballant la sintonia. Arturo Ortega, confessa.
Bon dia. Ballant la sintonia, amb camisa d'estiu.
Amb camisa hawaiana.
És que ha vingut ja, que estàs de vacances ja?
No.
No? Ah, vale, no vale. Vacances. A Curto López feu vacances, Lluís, no. Miquel?
Sempre hi ha algú no de vacances. Guàrdia al despatx.
Sempre,
o Miquel o jo.
Sempre hi ha algú de guàrdia, perquè els jutjats sí. A l'agost sí que...
No, els jutjats no? El jutjat no, però l'administració no para, i els plaços són els que són, i deneguen moltes incapacitats, moltes discapacitats, moltes dependències, hi ha accidents de tràfic a l'agost, clar. Això no...
Mira, mira.
Sí, tornem a jugar.
La maquinària amb sempre...
No para, no?
La maquinària sempre, de l'Estat, sí. Sempre...
Tornem sí. A jugar amb
Mònica,
la gent es pensava...
Mònica, al pie del cañón, hay que estar.
Hay que estar sempre al pie del cañón.
La gent es pensa, l'agost no és hàbil, no. I deixen passar el temps i després...
I si és hàbil, eh? Doncs això, mira, això és una dada...
Des del punt de vista administratiu és...
Bueno, Arturo desde la playa también está ahí.
También le pasáis emails para que...
No, l'Arturo...
Deixa'm parlar com a metge. Jo que tinc la pell molt clara, no vaig a,
no
la,
vas a la platja
perquè em cremo i tinc més risc de càncer. Res de platja. Ni a barret de palla, també.
Oi.
A veure. No aneu a la platja.
Muntanya.
Anem a posar ordre. És darrera setmana de programa també i avui, a més, veniu a parlar d'un tema que jo crec que va molt bé per les dates que estem. Ja
sí,
saben que Curto López Abogados porten molts temes. Aquí al llarg de la temporada hem parlat de minusvalidesa, d'incapacitats, molts temes, però un d'ells també, del que n'hem parlat diverses vegades, són les conseqüències dels accidents de trànsit.
Sí,
que
ara
són...
feia temps que no hi parlàvem, però jo crec que és interessant.
És un tema important, perquè a més ens has dit, ens apuntaves ara fora de micros, Miquel, que hi ha, no? Que hi ha coses que hem de tenir en compte,
sí,
sobretot
sí.
Quan són lesions lleus,
sí.
Per entendre'ns, no? Aquí hem d'estar atents.
És important que per sort, per a la gent que té accidents, la majoria, el 80% d'accidents són accidents amb conseqüències lesionals entre lleus i moderades,
sí,
i no
sí.
Són greus, no? Clar. I al final aquí estava el cavall de batalla de les companyies, no?
Sí, eren lleus, però eren molts.
Sí. Llavors, clar, on realment a les companyies d'assegurances no els hi sortien els números...
Les toca el bolsillo moltíssim, l'accident leve.
A les companyies els hi sortien els números sí. Quan cobren la pòlissa, que això sí, però quan han de pagar pues, ja no van tan ràpid, o ja no els hi agrada tant, és veritat, és en aquest tipus d'accidents. Sobretot els accidents que són els més comuns, que són el típic latigazo cervical. No? El mecanisme del latigazo
sí.
Cervical ens explicarà...
Sí, explica'ns un poquito, Arturo, por favor.
Sí, això
per introduir-nos en
la cervical. És el més comú, Arturo, quan parlem d'accidents de trànsit amb els que us veieu vosaltres?
Jo diria que sí.
Sí.
Diria que és el més comú dels que veiem i dels que no veiem. Aquests xocs per darrere que algú et fa quan estàs en una rotonda, quan estàs en una carretera,
típic,
quan
sí.
Estàs... Sí, són força freqüents i són relativament lesius. Vull dir, a vegades són uns dies d'estar malament i a vegades no millora. I fins i tot, depèn de la feina que facis, te pot arribar a comportar una incapacitat permanent.
Correcte.
Perquè, escolta, tinc el coll que cada vegada que estic 20 minuts inclinat cap endavant me'n fa mal. No puc estar treballant 8 hores amb això.
I puedes hasta empeorar.
Uh-huh. Sí.
De un latigazo cervical puedes desembocar
sí.
a otras lesiones.
És cert això que es diu que potser no pots notar en el moment, diguéssim, però sí. Hores després apareix, no?
Sí, és sí. Una curiositat que amb certa freqüència trobes que la persona surt allí una mica atorollada del cop que ha tingut, però no li fa mal res, se'n va cap a casa i a la tarda es troba dolorida, o inclús a l'endemà es troba dolorida. Això és una cosa acceptada fins i tot en
per
el
això,
jutjat de dir, escolti, no, fa 24 hores de l'accident,
per això,
cap problema.
Per això, recomanació número 1, importantíssima. Quan una persona té un accident per al cans o qualsevol tipus d'accident.
Aquest copet
de tràfic,
per darrere, eh? Parlem.
O qualsevol altre accident de tràfic, ja sigui lateral, etc. És a dir, encara de que en aquells moments, encara que en aquells moments pensi que no té res, és a dir, és important anar a urgències. Per un doble
per un doble motiu. Per un motiu mèdic, per veure si estàs bé o no estàs bé, i també per un tema després jurídic legal, perquè moltes companyies d'assegurances et deneguen el pagament de la indemnització si tu, per exemple, dintre de les 48 hores no tens un parter d'assistència d'urgències.
Val, perquè llavors, quan dius immediatament, dius en les primeres 48 hores.
Perfecte, no dic al minut.
Ui, falta Lluís, que tenia el mòbil. Mira, que ja són setmanes.
Llavors,
ha sido un aviso, perquè m'he d'acordar d'una cosa.
És feina, vale.
Llavors, és molt important perquè passa, no? És a dir, i és així, moltes vegades ho veiem, no? Accidents per al cans, la persona més o menys i tal, se'n va a casa, se pren un ibuprofeno, se'n va...
Ja se'n passarà.
Ja se'n passarà, ja tal.
Ha d'anar a treballar.
I al cap...
Passen 24 hores, 48 hores...
Passa uns dies, passa una setmana, ha sigut en fin de setmana, no anirà a urgències perquè està molt ple...
Sí. Ara, els dijous, esperem...
I després ja vas al metge, te fan el parte i tal, però després la companyia d'assegurances te ho denega de ple i digues, escolta, aquí s'ha trencat l'enxeu causal perquè no hi ha una assistència d'urgència dins de les 48
clar,
hores.
Pot haver sigut per una altra cosa.
Per una altra cosa.
Sí, t'has caído con la bici, qualsevol cosa, i ara dius...
Recomanació número 1, no costa res anar a urgències per un doble motiu, pel tema mèdic, perquè després te poden trobar qualsevol cosa que tu pensaves el que sigui, i després per un tema jurídic, legal, pel tema després si vols o no reclamar.
I després, recomanació número 2, amb tot el respecte que s'hagi de tenir als meus col·legues mèdics i a tothom, quan una persona va a urgències, que procuri explicar tot el que li fa mal, tots correcte, els problemes que té, i que demani amablement que el metge ho reculli tot. Perquè un altre problema que trobem és dir, escolta, vostè me diu aquí que li fa mal l'espatlla i en l'informe d'urgències no diu res sobre l'espatlla lesionada.
Això s'ho ha fet en una altra cosa.
Sí, això jo que sé d'on surt. Això aquí no està.
És que realment les companyies s'agafen a qualsevol cosa per pagar, per no pagar o per pagar el menys possible. És el que deia Arturo també. Un mateix accident de tràfic per al cans per detrás no solament pot causar lesions cervicals, pot causar també lesions, per exemple, més a baix, al raquis lumbar,
a la columna lumbar. Això ho hem vist moltes vegades.
O t'has pegat un cop al genoll i també tens una lesió de genoll. Clar, moltes vegades, és que diu Arturo, vas a urgències i les urgències van ràpid, tens molta gent i al final...
Fuetada cervical.
I del que menys tenen temps els facultatius és de fer l'informe. Clar, el metge està més per fer l'assistència mèdica que no després per fer l'informe. No? Jo també ho entenc, és humà, no?
Sí,
és
sí, dir, sí.
Tens altre tipus d'urgències vitals i llavors l'informe pues, diu el càncer por detrás, latigazo cervical. I no et consignen que també te fa mal l'esquena, que t'has pegat un cop al genoll, o et diuen de forma genèrica policontusiones, no? I això és molt important, perquè després les companyies ho aprofiten per dir desvincular-ho. No, miri, aquí només fica tema cervical, sí. Per tant, el tema d'esquena, el tema genoll, o un colze, o el que sigui...
O seguint amb això mateix, no ja fora d'urgències, quan te'n vas a rehabilitació per la fuetada cervical, dius, escolti, a mi l'esquena també em fa mal. Bueno, ara lo important és el coll, després
i no
ja parlarem. I van passant i no t'ho apunten. Llavors torno a recomanar, amb tota l'amabilitat del món, apunti, sisplau, que també em queixo de que em fa mal la columna lumbar, que em fa mal a baix, a l'esquena. Que no serà res, encantats, però si mai ha de ser algo que no em diguin tant, que no ho he posat. Han passat 6 mesos i no s'ha quejat d'esto.
Per tant, aquests primers moments després d'un accident, tant la necessitat d'anar a un centre mèdic com la necessitat de que a l'informe d'urgències sigui complet i que et fiqui
totes les dolències. Sí.
Tot el que tu tens, d'acord? És importantíssim, no? Perquè, clar, és el que... El fil d'això a dir que... El que hem dit, no? La majoria d'accidents, els accidents més usuals són el mecanisme del cans per detrás. És el mecanisme del latigazo cervical, el mecanisme de produir-te lesions osteoarticulars, no? I aquestes són les que realment a les companyies els hi feia molt mal a la butxaca, no? Perquè al final un politraumatisme greu pues és el que és. Vull dir, aquí...
No hi ha tanta discussió, no?
No, amb la reforma del barem d'indemnitzacions, els traumatismes molt greus estan indemnitzats d'una manera més raonable.
Però en canvi, amb el nou barem, amb el nou Real Decret, els traumatismes menors són els que realment li han donat molta força a les companyies per no pagar. I és el que un dels últims programes que vam fer, que parlàvem amb l'Aurora, que va vindre, que va tindre un accident de tràfic. Imagina la situació, va ser un accident de tràfic per Alcans que va acabar amb una incapacitat permanent absoluta. Vull dir que a vegades un accident que pot pensar que no pot tindre moltes conseqüències greus, mira el que em va acabar.
Clar, perquè és el que ens heu dit moltes vegades, et pot agreujar una dolència que ja tenies, no?
Però va tenir un segon accident.
Exacte. El que em referia que havia dit l'Arturo, el tema de l'enginyeria. És a dir, ara les companyies el que fan, tenen contractats a uns pèrits que fan un estudi biomecànic
de velocitat i d'accident. I de frenada, i sobretot dels danys que té el vehicle.
Sí, dels danys del vehicle. I sobre els danys del vehicle diuen, no, escolta, mire, amb aquesta velocitat que hem calculat per l'accident, amb aquesta desacceleració i amb aquests danys materials del cotxe, aquest accident no ha pogut produir patologia. Uh-huh. I, per tant, si té patologia és que no té res a veure amb l'accident. I utilitzen aquests informes que jo crec que des del punt de vista mèdic no tenen cap tipus de...
almenys hi ha moltes contraargumentacions mèdiques, clar, com apuntava la setmana passada.
I es basen més en aquests informes, inclús amb informes mèdics, urgències, de rehabilitació i tal, que vinculen les lesions que té amb l'accident, se queden tan panxos i diuen que no hi ha relació de causalitat i no paguen.
Espera, i amb això... Mira, la setmana passada no vaig poder parlar a casa i ara ja... No deixo parlar, Lluís. A veure, amb això que dèiem dels accidents, o sigui, la persona pot trobar-se de que l'asseguradora admet que hi ha hagut un accident, que el causant ha sigut el seu assegurat, i te dona l'atenció mèdica, te dona la rehabilitació, te dona les visites de traumatòleg, fins que, passat uns mesos, arriba aquest informe d'enginyeria que deia, sí, i diu, amb aquestes velocitats vostè no ha tingut lesions, no li pago. Però si vostè havia estat acceptant la meva lesió i el meu tractament i les meves visites de seguiment i la meva medicació, com s'entén? Doncs acabes al jutjat a dir-li això al jutge.
Sí, està clar.
O, altres vegades,
o una indemnització de 100 euros. Sí.
La segona és més dramàtica. Sí. Resulta que comencen per l'informe d'enginyeria, te diuen que en aquesta velocitat no has tingut lesions, que no et passa res i que no et donen assistència.
I te neguen assistència.
Carai. I llavors el pacient, te'n vas a l'hospital i te diuen, escolta, això ha sigut un accident de trànsit, clar, ho ha de pagar l'asseguradora.
Ah, no,
i l'asseguradora diu, jo no ho pago. I l'hospital te diu, si no em paguen, jo no la tenc.
És que és una mica... No, és que hi ha coses... És veritat, que la lògica ens diu com és possible, però, evidentment, vosaltres ho veieu cada dia, no?
Clar, no, i la gent se pregunta, però si està tot assegurat, jo pago una assegurança. El contrari té l'assegurança. És dir, anem a veure, però quina història per no dormir m'esteu explicant. Aquestes coses passen i cada vegada passen més.
Us trobeu...
I lo malo, és que... llega el tanto que te van a dar, sí. 150 euros. Te miran a ti diciendo, tan mal lo has hecho.
Que es poco, claro.
Hombre, tan mal lo has hecho que solo nos dan esto, pero ¿cómo me has defendido?
Ajá.
Bueno, pues...
Es que es la realidad. O sea, no es cuestión de cómo se ha hecho, sino que es las cuantitas estándar. Hay que lucharlo.
Después que me daría que eso nos lo expliques, Arturo, porque es un tema médico. Entenc la meva experiència judicial, la meva experiència amb els clients i tal, no? És a dir, no és cert que un accident de poca intensitat no produeixi lesions. És que no és cert.
No és cert.
Tampoc és cert que un accident de molta intensitat produeixi lesions.
No.
No és cert. Clar, és que són axiomes que es diuen així com si les companyies d'assegurances, i sempre es basen en l'informe dels danys, i si hi ha pocs danys, doncs no hi ha lesions. No és cert. És a dir, Arturo, és així,
sí,
no?
És així. Un exemple molt senzill, i a més va amb recomanació de prevenció. Un dels factors que influeix en la gravetat de la lesió en una fuetada cervical és la distància que hi ha entre el teu cap i el reposacaps. El reposacaps hauria d'anar sempre endavant, recolzat amb el teu cap, perquè així quan va la fuetada te subjecta. Si estàs separat, el coll fa el moviment en van i enrere de fuetada igual. Llavors, clar, això no t'ho diuen els tècnics.
Vaya quina recomendaciones que nos está dando Arturo,
no,
eh?
Completament correcte.
M'estàs posant un panorama.
Escolta, una cotxe no està en una posició ergonòmica, clar, un no està pensant.
Potser estàs mirant a veure què passa, no?
Estàs ara amb la família i un dels crios detrás està sí, una mica de
trecat. Total, estàs aturat esperant el teu torn.
Estàs girant i parlant amb ells i en aquell moment te peguen l'impacte, doncs el fet d'estar en mala posició pues,
influeix, clar.
És que, per tant, són una sèrie de temes que aprofiten al final, i direm-ho clar, per no pagar.
Clar. Sí. Bueno, això acaba sent el resum sempre una mica de tot per desgràcia, quan estem parlant de lesions. Clar.
Sí, però tu no pagues
l'assegurança. Mira, de fet, em queda poc temps, però em sembla molt interessant parlar-ho, ara que comença època també, no? Molta gent comença vacances, molt cotxe, sobretot precaució, si us plau. No?
Mucho cuidado, sí.
Molt, per exemple, trobes un accident, posa que sigui lleu, una cosa d'aquesta, sí. un xoc, una ronda, i l'altra persona no té assegurança, sí. Perquè això, per desgràcia, sembla impossible, però molta gent va pel món sense assegurança.
Això està previst legalment i ja està el Consorci de Compensació de Seguros.
En aquest cas, sí, no?
Que és un organisme estatal. Totes les pòlisses tenen una quantitat un plus petit que va per al Consorci, uh-huh. que és per a
cobrir aquestes coses,
que una persona no es vegi sense poder...
Desemparada, o sí.
És que jo, funciona també com una asseguradora i també procura pagar el mínim possible.
Sí, també. El sistema després és el mateix.
És que al final és trist, però a la part de l'informatiu ho veiem, no? Cada dia, o pràcticament cada dia, expliquem casos que semblen de pel·lícula. Dir, no, és que excés de velocitat, i és que a sobre ni assegurança ni carnet, no? Cada vegada n'hi ha més d'aquests dos.
I ara tirem una cosa molt curiosa del Consorci de Compensació d'Assegurances, que la gent no ho sap. Pot haver-hi una persona que es vagi treure un seguro, però pel seu mal historial en tràfic,
sí.
De molts accidents, no hi hagi cap companyia, és difícil,
però passa, cap companyia
que el vulgui...
No és el teu cas, Miquel, tu ets molt prudent.
El Lluís m'assenyalava, no sé per què, que el vulgui assegurar. Llavors, també el Consorci serveix per això.
Val.
El Consorci també, si tu acredites que has anat a 50.000 companyies i ningú et vol assegurar, el Consorci...
Se'n fa càrrec.
T'assegura. Et costarà el que et costarà, però t'assegura.
Carai, també.
Clar, perquè no se li pot... Una persona que té el carretà en regla, que té tots els punts...
Sí.
Que ha de complir la seva obligació legal de tenir assegurança.
I que no hi hagi cap companyia, perquè té aquell sistema bonus-malus de...
Sí.
Imagínate los asegurados.
La veritat és que han de veure cada cosa, també.
Va, el tema tràfic és complicat.
Sí. Nois, m'he quedat sense temps, bé, com jo crec que avui sí que hem d'enviar aquest missatge, sobretot precaució, i molt important això que ens deien, si us hi trobeu, no? Encara que sigui una cosa petita, sí. Un cop que dius no té importància, recomanació, anar sobretot a urgències, que es facin una revisió.
I fer constar sobretot el que diu l'Arturo, que també és punt número 2, és importantíssim.
Com ens deien al començar, els accidents lleus són els més abundants, per sort.
Però un accident, en principi, que pot ser lleu, mm-hmm. pot tindre conseqüències greus.
Sí.
I ho veiem moltes vegades. I si no està ben fet, si no s'ha fet el que s'ha de fer, te pots quedar...
I assessorar-se per un professional. Això és molt important.
Sí, perquè les companyies que a vegades estan més...
Més complicades.
Ah, mirem més
per
la seva. Sí, mirem, van a la seva. Aquí tots mirem, no? Per el nostre. Qualsevol cas, com sempre els diem cada setmana, que vulguin consultar-los, que necessitin assessorament, Curto López Abogados, els tenen a Tarragona, però també tenen despatx a altres punts de la demarcació. A Tarragona, al carrer mossèn Salvador Ritori, Faus 27.
I el telèfon?
Espera, que estava diciendo cantonada Marqués de Montoliu. 977-22-35-22. Ja saben, demanen pel Miquel Curto, pel Luis Miguel López o pel doctor Arturo Ortega, ells donen records de part meva. A tots tres, ha estat un plaer. Tanquem temporada. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Mònica Carrasco, un plaer.
Igualment, gràcies per haver-nos acompanyat aquests mesos. Això, bones vacances, a disfrutar, que la vida són dos dies.
I jo sí que aniré a la platja, Arturo.
Veus? Ja t'enviarem una foto de la platja, Arturo. Gràcies.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Hostel Bar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es. Hostel Bar, seguro que ja nos coneixes. Ara
Reus està de festa major. El pregó, els cossos, la festa major petita, el bou i arròs, la nit de Felíndio, les completes, la professó, cercaviles, castells, espectacles infantils, revetlles, concerts i la tronada. Del 24 al 29 de juny, vine a la festa major de Sant Pere a Reus. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Doncs 4 minuts menys de 4 minuts per arribar a la una. Encara els hem d'explicar alguna cosa més. Saben que aquests dies els estem fent propostes per a que els que tinguin ja vacances o els que les tinguin a tocar, que sé que són molts i moltes. Doncs a veure què ens proposa avui l'Estefania.
Lloc.
Cambrils.
Activitat.
Aventura ecològica a Jamblant. Jamblant és un parc d'aventures ecològic. El respecte cap a la natura és la seva raó de ser. Fomenten l'ecologia a través del disseny i la construcció del parc i amb les activitats que ofereixen. Juntament amb l'ecologia hi ha l'integració, el fet de no diferenciar per edat, sexe o condició física. El parc d'aventures t'ofereix circuits de ponts i tirolines amb diferents recorreguts, altures i nivells de dificultat. Pots trobar també jocs cooperatius, un laberint al bosc de les Moreres i gincanes amb humor blau. Així mateix es pot gaudir d'una zona de pícnic o de tipis i cabanyes per celebrar esdeveniments originals i divertits.
Quan?
L'horari fins al 30 de juny és dissabtes i festius de 10 a 2 i de 4 a 8. La resta de dies està obert amb reserva prèvia. El preu és a partir de 5 euros, però va variant segons les activitats a realitzar i pot arribar fins als 45. Per més informació, www.jamblanaventura.com.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Doncs vinga, en dos minuts arribem a la una. Saben que sempre acabem amb música. La veritat és que aquest dimarts vam acabar amb música, 25 de juny, acabem amb Michael Jackson perquè feia 10 anys que ens va deixar, però hi havia una altra efemèride important, per tant, com que diuen que això té vuitada, la recuperem, perquè aquest 25 de juny hauria fet anys George Michael. Va néixer un 25 de juny del 63 i ens deixava un 25 de desembre de l'any 2016, als 53 anys. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però encara ens queden moltíssimes coses aquí en directe. Migdia, COPE Tarragona, ja saben, encetem ara mateix la Nacional 240 amb propostes a Tarragona i a Lleida i després fa parada per aquí també per tancar temporada el Jordi Cervera amb una història que no es poden perdre, eh? Sobre rodes pel desert. Atents.